molt diferent de país, des d'un punt de vista nacional i des d'un punt de vista social. Per tant, ho veig impossible.
Impossible fer Illa president. I que Illa els faci presidents a vostès?
També m'ho van preguntar, perquè efectivament el conjunt de l'Estat estan preocupats perquè el fet de Catalunya tenir aquesta situació els afecta, perquè depenen de nosaltres, ho sabem, aquesta legislatura clarament, doncs la legislatura estatal, vull dir, depèn doncs de la situació a Catalunya. En qualsevol cas, nosaltres treballem perquè Esquerra Republicana tingui un molt bons resultats, perquè puguem governar amb més solidesa, perquè ho hem demostrat, i ens centrem en aquest objectiu.
Tenen un model de país molt diferent del PSC, però crec que estan negociant per l'Ajuntament de Barcelona, no? La possibilitat sentit, fins i tot d'entrar al govern de Barcelona.
Bueno, en aquest sentit, la política municipal té molts resorts i moltes giragonses.
És si, una política municipal de municipi molt gran,
sí, eh? Sí, però si mira el conjunt del país trobarà tot tipus d'acords. Sí, sí. A la meva comarca, bàsicament, i al meu territori, a la meva capital, doncs Esquerra i Junts som els que governem de forma doncs, majoritària en el conjunt de poblacions. Per tant, això dels municipals, jo diria que va per barris. Però en qualsevol cas, és evident que el que li deia és que tenim una situació que necessites trobar aliances, que necessites tirar endavant pressupostos, que necessites tirar endavant lleis, i per tant doncs negociem amb qui puguem doncs, per treure endavant tota aquesta qüestió. A partir d'aquí, el que passi a Barcelona doncs també ho veurem en els propers dies i mesos, però en qualsevol cas jo el que li puc dir és que el nostre objectiu és el govern de la Generalitat.
Sobre aquesta qüestió, ja per acabar, li faig dues preguntes sobre altres candidatures, perquè l'independentisme sembla que podria tenir moltes candidatures en aquestes eleccions. Ja sabem que hi ha la de Clara Ponsatí amb Jordi Graupera, el partit alhora acabat de formar, i avui sabrem si l'ANC es presenta en una llista cívica. Què n'opina de l'aparició, bueno, i encara n'afegeixo una altra, que és Aliança Catalana, que és una formació que ja governa a Ripoll, que és independentista, però no comparteix gaires dels seus postulats.
No, clar, gairebé cap, gairebé cap.
Podrien haver-hi tres noves candidatures amb possibilitats d'entrar al Parlament de Catalunya.
Bé, jo el que li diria és que trobo faltar l'ANC de la Carme Forcadell, aquella que era activisme, aquella que era sumar, anar, diguem-ne, configurant una majoria molt més àmplia, que es dedicava al que s'havia de dedicar, i per tant jo aquí ho diré molt clarament, que trobo faltar aquesta ANC doncs, situada on toca, i de fet jo crec que molts dels seus associats, afiliats, doncs estan en aquesta línia que jo mateixa li dic. En qualsevol cas, i pel que fa a les altres formacions, evidentment és molt respectable, tothom s'ha de poder presentar amb el seu model. Crec que pel que fa a Esquerra Republicana tenim molt clar que confrontem clarament amb postulats amb aquesta darrera formació que vostè ha anomenat, que és d'extrema dreta catalana, i per tant la combatrem en quant a postulats ideològics.
No sé si la Sara o la Iva teníeu alguna pregunta. Molt breu, sisplau, perquè sé que ha de marxar la vicepresidenta.
Sí,
el Carles i el... Sí, home, no facis gestos, Carles. Molt ràpidament, sisplau, preguntes molt breus.
Sí, de preguntes en tindríem moltes, però n'escullo una, perquè vostès tenen tots els detalls de com va anar la negociació, no? I moltes vegades quan els periodistes preguntem detalls, vostès ens responen: això ho han de respondre els altres. Bé, doncs li faig una pregunta que vostè té tots els detalls. Els comuns en algun moment de la negociació van posar sobre la taula el govern municipal de Barcelona?
No, sincerament no. És a dir, la negociació des d'un punt de vista sectorial va ser molt interessant perquè hi havia temes molt rellevants. És a dir, era el millor acord que havien fet comuns amb el govern de la Generalitat, sincerament, dels darrers que han fet, perquè hi havia elements vinculats a beques menjador, vinculats a habitatge o vinculats a salut, que realment eren molt substancials i aconseguíem arribar a molta més gent. Per tant, totes aquestes persones no es podran beneficiar d'aquests ajuts que anaven a impactar directament en les famílies que més ho necessiten del país. Però en qualsevol cas no va estar la negociació al tema Barcelona. I el que també vull dir és que en la negociació també Junts per Catalunya doncs no va estar a l'alçada, perquè va fer un plantejament també maximalista que el que situava és reduccions importantíssimes de milions d'euros amb impostos, que el que feien és reduir els impostos a les persones que més propietats tenen, a les més, diguem-ne, perquè la majoria no paguen aquest impost de successions, i per tant no només vull situar la responsabilitat en Comuns, també amb Junts per Catalunya.
Iva.
Sí, jo volia tornar al que s'ha quedat ajornat per aquesta caiguda dels pressupostos. Vostè deia que en tema sequera que recordem, el president parlava de 1.045 milions, les millores en regadius cauen, les desaladores tiraran endavant perquè són fons europeus, i hi ha una obra que és capdalt, segons el que ens han explicat, que és la depuradora i regeneradora del Besòs, i això són fons de la Generalitat. Això tira endavant o queda per...
Correcte, és el que estem avaluant en aquests moments, és a dir, estem avaluant l'escenari pressupostari, què és el que podem recuperar, i com molt bé vostè deia, aquesta és una infraestructura important per situar més aigua, doncs, a Barcelona i l'àrea metropolitana, i per tant, com sempre, és a dir, davant de tot l'impacte que generarà no tenir pressupost, avaluarem quines són prioritàries necessàries a tirar endavant, i probablement aquesta seria una de les prioritàries per tirar endavant.
Però ara no està garantida.
No li puc avançar, ho estem acabant d'avaluar, però farem tot el possible.
Carles Fernández.
Ada Colau es queixava l'altre dia que el president aragonès l'havia assenyalada com la responsable. I deia
a Catalunya Ràdio, va dir, sí.
A Catalunya Ràdio, i deia que el president aragonès s'hauria de desdir perquè era veritat. O ella considerava que el president aragonès ho tenia tot preparat perquè amb la remodelació de govern havia, en les seves paraules, havia nomenat un cap de campanya, que era el viceconseller, i l'havia reforçat, i que ja estava tot preparat perquè el minut 1 de convocar eleccions havia començat la campanya. Ada Colau és responsable de que no hi hagi pressupostos a la Generalitat?
Bé, jo el que vull dir és que nosaltres el que teníem preparat és el pressupost, que era un pressupost molt bo, com he repetit diverses vegades, però és que realment és així, perquè saben que ara aquest any no ens apliquen les regles fiscals austericistes de la Unió Europea, però que l'any que ve sí. Per tant, és en aquest context de més pressupost el que situàvem que s'havia d'aprovar. Per tant, escolti, jo no comento mai en fi, declaracions que d'alguna manera crec que no tenen sentit en aquests moments, perquè nosaltres el que teníem preparat és aprovar el pressupost i tirar endavant la legislatura fins al final.
Pau. Una pregunta molt curta. Ara que ja s'ha acabat la legislatura, o menys quan es convoqui, si és el proper dimarts, de què està més orgullosa de tot aquest mandat?
Bé, jo crec que després de 15 anys dels governs del govern dels millors que feien les retallades, hem revertit moltes de les retallades en serveis públics que eren imprescindibles. No només des d'un punt de vista de condicions laborals, sinó des d'un punt de vista de servei, de salut, d'educació, i encara ens quedava un marge per fer, doncs, amb aquest pressupost. Jo crec que convenia, justament amb 8 milions d'habitants que som en aquests moments, reforçar tots els serveis públics de Catalunya, i crec que és el que hem estat fent. A vegades no són coses prou lluïdes, però sí que ho hem fet, i també hem donat més drets a les dones, més drets a les famílies, i d'això n'estic molt orgullosa.
Laura Vilagrà, vicepresidenta, moltíssimes gràcies per atendre's aquest matí.
Gràcies a vosaltres.
Les 10 i 7 minuts, fem una pausa i de seguida comentem no només aquesta conversa, sinó la situació que queda al país, i de seguida anirem també cap a Quatre Camins i Batres per veure com està la situació també a aquests centres penitenciaris.
RAC 1. Et preocupa el futur dels teus fills?
Multiplica les seves oportunitats a la Salle Bonanova, un centre amb grans instal·lacions, professorat en contínua formació i el millor equip humà.
Visita la web de la Salle Bonanova i consulta la informació pel proper curs.
No estic mai feliç.
Ploro sense motiu.
No em puc concentrar.
No puc més.
Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar.
Un diagnòstic professional de depressió, autisme, TOC o estrès a temps permet iniciar el tractament abans que el problema s'agreugi.
A Goodman Barcelona som experts en salut mental. Junts trobarem la causa i la millor solució.
Truca'ns al 699 29 23 53.
Alegria, l'espectacle més estimat de Cirque du Soleil, ja és a Barcelona.
Un nou Alegria ple d'emoció, bellesa, humor i una banda sonora inoblidable.
Estrena aquest dimecres. Compra ara la teva entrada.
Alegria, de Cirque du Soleil.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Arriba la gira de Setmana Santa de l'Orquestra Simfònica del Vallès amb la passió segons Sant Joan de Bach. Dirigida per Xavier Puig i amb una nova dramatúrgia de Sergi Belbel, compta amb la participació de diversos cors i veus solistes de Catalunya.
Dissabte 23 de març al Palau de la Música Catalana i gira per Catalunya fins al 4 de maig. Entrades a osvallès.com.
RAC 1. Cada matí, el món et desperta.
Són les 6 del matí, bon dia, Catalunya.
Cada matí, el món t'informa.
Abans els apunts imprescindibles per anar pel món.
I avui canvia el temps, baixen les temperatures i...
Pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals.
Cada matí, el món és allà on passen les coses.
Perdó, tenim la sentència d'Alves. Marc Poyato.
Sí, ja ho tenim. L'Audiència de Barcelona condemna a Dani Alves.
Cada matí, el món t'acompanya.
Ole, Cristina Puig. Puig.
El món a RAC 1, el programa de ràdio més escoltat de Catalunya. Cada matí, de 6 a 12, amb Jordi Basté.
RAC 1. Tots som 1.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
10 i 10 minuts, de seguida comentarem la conversa amb Laura Vilagram, la vicepresidenta del govern, pendents també de la compareixença que havia de fer d'urgència la, en aquest cas la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, tot i que ens han anunciat que no serà, com havíem apuntat, a 11:15, sinó a 11:00, és a dir, més tard, per tant, també estarem al tanto. Deixeu-me passar per les dues presons que estan ara mateix en conflicte, que són Quatre Camins, on hi tenim el Jordi Claret. Hola, Jordi, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi, de nou. Doncs aquí segueix el bloqueig davant de la presó de Quatre Camins. Un bloqueig que diuen a hores d'ara no es preveu aixecar fins que no dimiteixi el director del centre, Domingo Estepa. Fa uns minuts hem pogut veure com arribaven cotxes amb aigua i menjar per poder aguantar les pròximes hores. Un Domingo Estepa que s'ha apropat fins aquí, fins just davant d'on estan reunits els manifestants i a intentar negociar, tot i que tot ha quedat en un intent, ja que li han donat l'esquena i no ha pogut conversar més. Davant d'aquesta situació, Estepa ha girat cua. Veiem moviments de policia, furgons de la Brimo que passen amunt i avall d'aquest tall. Sembla que els controls estan restringits i a les protestes d'aquesta cinquantena de funcionaris s'hi han unit prop d'una desena de familiars, aquests sí, força alterats, que han hagut d'arribar alguns a peu fins aquí.
Pregunto, perdona, quan dius s'hi han unit, vols dir que estan amb ells? O sigui, no, estan fent protesta també com els funcionaris?
Sí, Xavi, de fet, els hi he preguntat jo mateix si s'unien a les protestes contra el director de la presó i m'ho han afirmat que ells es queden aquí i volen també presentar la dimissió del director.
Val, ho dic perquè ara que conversàvem amb la vicepresidenta no ha descartat l'entrada en joc de la policia per garantir que els familiars puguin entrar a l'interior de la presó perquè es puguin resoldre també els canvis de guàrdia dels que hi són. Per tant, de moment no és la situació ara mateix. No sé quanta policia hi ha i si són de la Brimo, diguem-ne, si són antiavalots o en quines circumstàncies es troba això, Jordi.
Doncs mira, a l'entrada justament de la presó hi han dues patrulles de Mossos d'Esquadra normal i corrents que han estat aquí des de primera hora, però sí que hem vist dos furgons de la Brimo que sortien de dins del centre penitenciari i que han passat aquest tall fins a l'entrada de la carretera. Ara mateix no els veig, no sé quines seran les actuacions, però els familiars segueixen aquí davant esperant per poder entrar al vis-a-vis.
Gràcies, Jordi. Marina Arbós és davant de Batràs. Hola, Marina, bon dia.
Bon dia, Xavi.
No sé si és gaire diferent la situació que ens estava explicant Jordi Claret de la que hi ha ara mateix a Batràs.
Sí, aquí a Batràs la situació és tranquil·la. Hi ha aproximadament una trentena de treballadors que estan bloquejant l'entrada a aquesta presó de dones del barri del Poble Nou. Això, però, és un 50%, ens expliquen, dels treballadors del centre. A primera hora del matí han permès entrar uns 8 funcionaris. Això són dos més que els que hi havia a l'interior de la presó perquè poguessin fer el relleu amb els de la nit, que, de fet, aquests de la nit acaben de sortir fa molt pocs minuts entre aplaudiments dels treballadors que hi ha aquí fora. Els funcionaris asseguren que continuaran barrant el pas fins les 9 de la nit, no permetran entrar als familiars, això serà quan hi torni a haver un canvi de torn, i la coordinadora del sindicat ACAIPA Catalunya, Marta Irra, diu que se'ls ha acabat la paciència i que no aturaran les protestes fins que rodin caps.
Estarem aquí fins que ja sigui el cese o la dimissió de la consellera, del secretari de mesures penals i també del director del centre penitenciari de Quatre Camins. Estem aquí perquè s'ha travessat una línia que no es podia haver travessat mai, que és matar una companya nostra. Quan fa molts anys que estem avisant que les agressions s'han de parar i que no podem treballar amb aquestes condicions laborals que tenim actualment.
A l'interior de la presó, això sí, diuen que la situació és de completa normalitat i que hi ha seguretat per les preses.
Gràcies, Marina Arbós, gràcies, Jordi Claret. Qualsevol novetat us ho feu saber, evidentment, que és una de les notícies del dia. Fins ara. Un quart d'onze del matí, doncs som amb el Carles Fernández, amb la Sara González, amb l'Ivan Guerra i el Pau Canaleta. De seguida m'agradarà que em comenteu també la part política de l'entrevista que hem mantingut amb la vicepresidenta, que era punt de partida, perquè no l'havíem convocat en principi, perquè no sabíem que hi hauria aquesta crisi de les presons, sinó al voltant de la qüestió política. Però abans, si voleu fer algun comentari més de la qüestió de les presons, perquè certament, Carles, a mi m'ha donat la impressió que sense dir-ho, perquè no estem en aquest escenari, però no ha tancat la porta a l'ús de la força per garantir que hi hagin canvi de torns i que puguin entrar els familiars.
Bé, no ho pot fer. No ho pot fer perquè no sap què passarà. No ho pot fer. Però, clar, això no és obrir la porta. A mi el que m'ha sorprès de com ha abordat això és com si fos un incendi. No, bé, ara tenim dos centres, només tenim dos centres. No, això no és un incendi forestal, perquè garantir el canvi de torn és si els que han d'entrar volen entrar. Perquè si els funcionaris que han d'entrar a fer el torn doncs decideixen que no entren. O els que... o sigui, això és diferent. Això no... Llavors, bé, el que pot passar és que hi hagi familiars que vulguin anar a veure els seus familiars interns i que doncs, la tensió pugi, perquè és una vegada a la setmana o una vegada al mes o una vegada cada dos mesos, i això doncs, quedi estroncat i llavors hi hagi tensió i hi hagi d'intervenir la policia. I, per tant, això és el que jo crec que s'ha de gestionar, i el que pot passar també és que dins de la presó doncs, la cosa vagi a més i llavors s'hagi de demanar la intervenció de la policia, que dins de la presó només s'intervé si la direcció de la policia o el departament. Per tant, diguem, això no és una gestió d'una crisi com un incendi o un aiguat, de que ara ja hem apagat aquests flancs i ens queden aquells dos flancs. Això és diferent, Són... Per tant, no pot no fer-ho. Què estan fent els Mossos? Doncs sembla, no?, que estan deixant entreveure les furgonetes dels que posen ordre, no?, que surten a passejar i ja està. Però que som
casualment
aquí.
Passen per allà.
Exacte, casualment passen per aquí. No, veurem, no? Veurem.
Però en tot cas, jo crec, Carles, que el problema no és tan a fora, no?, que segurament es pot gestionar, sinó el fet de que la normalitat no torni en un centre penitenciari, que és molt més complexa que qualsevol altra cosa. No és el mateix tallar una autopista, que al final provoca unes conseqüències, evident, no? uns problemes logístics, etc, que el fet de tenir presos tancats durant molt de temps. Vull dir que aquí cada minut compta i que, per tant, és una crisi que has de resoldre, que no pots deixar allargar i que has de resoldre el més aviat possible.
Sí, és veritat que hi ha una part del discurs que és interessant, no?, que és aquesta pedagogia que es fa del funcionament dels programes de reinserció, no?, que era el que justament deia abans que és necessari fer perquè no guanyin els discursos punitivistes.
Sí, el que passa és que enmig de la crisi...
Sí, és evident, però s'han de cobrir els dos flancs, sí, no? Sí, sí. Però sí que és veritat doncs, que hi ha llacunes en aquests moments, preguntes que no es poden respondre perquè hi ha una investigació oberta i, per tant, crec que aquí el que haurem d'exigir en els propers dies és que es vagin esclarint els fets, si realment s'ha produït un error o no en la presa de decisions. I després sobre la dimissió de la consellera, és veritat que si el govern no estigués en funcions, doncs és una concessió que pots arribar a fer si la situació se't complica molt. Però quan el govern està en funcions, el president en funcions no pot nomenar nous consellers. És veritat que formalment fins que no signi el decret de convocatòria doncs, encara aquest cap de setmana no es podria escollir un nou representant al capdavant de justícia. Però el que vull dir és que és veritat que davant d'una crisi com aquesta, estant un govern en funcions, que dimiteixi el conseller o la consellera i no puguis nomenar algú altre, no?, perquè hauria de ser que algun altre conseller assumís les funcions, és complicat.
Però amb una pregunta, Sara, no has tingut la impressió que no descartava gens l'escenari i que hagués de dimitir, no ara potser immediatament, però d'aquí...
Quan tu li has fet la pregunta de si havia estat sobre la taula, sí, ella no ha respost directament que no hagués estat, donant a entendre que potser la pròpia Ubasart doncs, això ho havia plantejat, no? Així que ha quedat aquí una escletxa sobrevolant que no ha acabat de resoldre, però sí que ella ha dit no prevec la dimissió. És... No sabem si s'ha plantejat...
Perquè precisament si hi ha un moment en què et pot dimitir un conseller, diguem, i no et desgasti massa quan estàs en funció.
Exacte. I a més és que jo crec que aquest discurs de ara és el moment de treballar tots i tirar-ho endavant, com deia el Carles, serveix per quan estàs afrontant un altre tipus de crisi, com pot ser una crisi per esdeveniments naturals. Quan és una crisi amb un component psicològic tan important com és aquesta, perquè estem parlant d'un assassinat en una presó, amb un cos de funcionaris molt tensionats, amb uns interns tensionats, precisament els fossibles psicològics que representa una dimissió o un cessament, no sé si de la consellera, del responsable de presons, fins i tot del director d'una presó, home, jo crec que és un possible molt a considerar. I, francament, no entenc que encara no s'hagi produït, com a mínim, el de Mas d'Enric.
10 i 20, doneu-me 3 minuts per anar un moment la publicitat i de seguida comentem la part política de la situació, que no és menor.
Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La Granja, la qualitat que et mereixes.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Marta, què et passa?
És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar Profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
Profe.com?
Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
Doncs ara entro a Profe.com.
Estrena Ford aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
RAC 1 presenta Viatge B amb Esther Muñoz des del Saló B-Travel a Fira Barcelona. El dissabte 16 de març a les 3 de la tarda viu el Viatge B des de l'esdeveniment firal més gran d'Espanya destinat al públic viatger.
Si t'agrada viatjar i estàs decidint la teva propera destinació de vacances, vine amb nosaltres al Saló B-Travel. T'aproparem al món del viatge i el turisme a través dels seus protagonistes, agències de viatges, hotels, operadors de creuers, companyies de transport, empreses de serveis turístics. Prepareu la maleta per carregar-la d'experiències viatgeres.
El dissabte 16 de març a les 3 de la tarda, Viatge B amb Esther Muñoz des del Saló B-Travel a Fira Barcelona. RAC 1. Tots som 1.
El regal perfecte pel Dia del Pare és a la Roca Village. Explora les col·leccions que acaben d'arribar de firmes icòniques com Adidas, Lacoste o Montblanc i troba el detall amb què l'encertaràs segur. Més de 150 boutiques amb fins a un 60% de descompte sobre el preu original t'esperen de dilluns a diumenge a la Roca Village.
Diumenge 17 i dilluns 25 de març, el llegat i devoció de Johann Sebastian Bach torna al Palau de la Música Catalana.
La passió segons Sant Joan amb la Capella Reial de Catalunya i Le Concert de Nation sota la direcció de Jordi Savall. I la passió segons Sant Mateu amb Vespres d'Arnadí, el cor de cambra del Palau i Christoph Pregardian. Dos imprescindibles de la música sacra en directe.
Entrades i packs a palaumusica.cat.
Ja sóc a casa!
Xxt, no cridis, els nens llegeixen. Els he comprat la capsa regal de cavall fort i la del tatano amb una subscripció de 4 mesos. I mira, no paren de llegir.
No m'ho puc creure.
Les capses regal de cavall fort i del tatano són el millor regal que els pots fer. Consulta els punts de venda a cavallfort.cat.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des de tretzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Arriba a la xarxa Ford de Catalunya la nova Ford Tourneo Courier. Amb un disseny completament nou, gran espai interior, versatilitat de seients i emmagatzematge senzill. Tant per si vols marxar d'aventura amb els amics com per fer una escapada en família. Vine a descobrir la nova Ford Tourneo Courier a la xarxa Ford de Catalunya.
RAC1 presenta la tercera edició dels Premis DRAC. Els guardons que reconeixen aquells que han fet millor la nostra societat en l'últim any. Es premiaran iniciatives, idees, projectes i persones en diferents categories. I l'audiència decidirà qui s'endú el premi en la categoria Tots som u. Els candidats són...
Julieta, Àngel Llàcer, Anna Schlegel, el Festival de Cinema de Sitges, Antonio Díaz, El Mago Pop i Laura Pedro.
Entreu a rac1.cat i voteu. Optareu a guanyar una tauleta electrònica i entrades per la gala dels Premis DRAC que es farà el dimarts 9 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC. La tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som u.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, IKEA i Vueling. Amb la col·laboració d'Unión Suïssa Joyers, AENA, Miele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
5 minuts i 4 i 2 quarts de 11 del matí, avui acompanyats de Carles Fernández, de Sara González, d'Ivan Guera i de Pau Canaleta. Sara, com has vist la qüestió política? Tens la impressió que aquí hi ha molta gent jugant amb cartes amagades sobre per què es van convocar les eleccions o no, i en quins escenaris, i cap on va, diguem-ne això?
Totalment, aquí els, a veure, els interessos electoralistes hi són a doble banda, és a dir, evidentment els comuns van agafar com a estàndard el Hard Rock, no?, i van aprofitar per aixecar la bandera ecologista perquè ells creuen que és un nínxol que els pot beneficiar electoralment. Vincle directe, jo crec, amb el govern municipal de Barcelona, és a dir, si no pots formar part del govern de Barcelona com a mínim, doncs treu rèdit dels teus 8 diputats al Parlament i comença la campanya aixecant aquesta bandera ecologista. I evidentment també aquí Pere Aragonès va valorar que, malgrat que no era el seu pla A anar a unes eleccions, pensant en el context que podria venir en els propers mesos de gestió brutal de la sequera que hi haurà a l'estiu amb més restriccions, i veient també com estan els seus contrincants polítics, principalment PSC i Junts, doncs va decidir que el context més idoni per ell dins del que vindrà i les dificultats que tindrà també a les urnes, doncs que ara era el moment. Jo crec que aquestes eleccions ens les passarem preguntant a tres partits, PSC, Esquerra i Junts, amb qui pensen pactar i amb qui no. I crec que tot el que ens diguin en aquests moments ho hem de posar en quarantena, perquè són les primeres eleccions en més d'una dècada en què els blocs s'han trencat. I perquè són les primeres eleccions en què Esquerra i Junts han pactat tots dos coses amb els socialistes, i també són les primeres eleccions on Esquerra i Junts han pactat la investidura de Pedro Sánchez a Madrid. Per tant, que diguin en aquests moments, no, és impossible que pactem amb els socialistes, no? Com ha dit la consellera, quan vens de pactar uns pressupostos, que és la principal llei que defineix el teu projecte del mandat, doncs crec que en aquests moments ho hem de posar en quarantena. De la mateixa manera que ho haurem de posar en quarantena per part de Junts, i si els socialistes ho diuen, perquè en aquests moments els socialistes doncs intenten, com que lideren les enquestes, dir que ells no són el partit dels vetos i que, per tant, han aconseguit trencar els blocs i desbrossar-se el camí, però si ho diguessin des del Partit Socialista també és una irrealitat, perquè aquí sabem que el que segur que no hi haurà és una majoria absoluta, i les eleccions les guanyarà no qui tingui més vots, sinó qui tingui més capacitat de pacte. I dit això, aquí el gran risc és que tothom es quedi atrapat en aquesta campanya de retrets i de vetos creuats. Per què dic lo de retrets? Perquè el govern, Esquerra Republicana, li podrà funcionar durant cert temps això d'anar assenyalant les irresponsabilitats i allò de dir que tu confrontes el teu model de país. Però també tindrà una altra dificultat, i és que governant en minoria durant aquest any i mig, També és veritat que s'ha desdibuixat el projecte d'Esquerra Republicana, precisament sobre el Hard Rock, que la consellera ens acaba de dir que no es pot defensar com un salvador de la pàtria, no?, aquest projecte, però en canvi ha sigut pedra angular de la negociació dels pressupostos, o altres projectes que han estat polèmics, com la B40 o com l'ampliació de l'aeroport del Prat, que no acaba de tenir el govern d'Esquerra una posició definida amb això. Vull dir que al final s'ha d'anar més enllà dels retrets i dels vetos creuats en aquesta campanya. Aquí tothom ha de posar sobre la taula quin és el projecte que té per Catalunya i sobretot fer-ho amb una base realista, perquè tampoc funcionaran els missatges de sí, ara, si ens voteu, resulta que sí que aconseguirem un referèndum o que sí que aixecarem la declaració d'independència i guanyarem. Jo crec que ja tenim un historial prou ampli com per agafar amb pinces tots aquests eslògans de campanya que sabem, pels antecedents que tenim, que no s'han complert.
Jo crec que aquesta és precisament la gran incògnita, perquè la campanya de Carles Puigdemont serà això. Serà, de fet, pel que hem vist en aquests inicis, Carles Puigdemont ha tornat al 17. Vol ser ell, de veritat, el cap de cartell, vol decidir ell les llistes i vol liderar ell la campanya amb els termes amb què la va liderar el 2017 després de la DUI i d'anar a Brussel·les, que és: si guanyo, prometo que tornaré. Jo crec que, entre d'altres coses, aquesta campanya serà un test a la credibilitat de Carles Puigdemont, tenint en compte que ve d'uns mesos de guanyar petites batalles polítiques molt importants amb el PSOE. És a dir, el PSOE ha tornat a fer candidat a Carles Puigdemont i d'això en voldrà treure rèdit Junts. L'altra cosa que ens ha ensenyat aquesta setmana, efectivament, és que allò de que no, les institucions no són vasos comunicants, que li vagin a explicar amb un altre. Perquè des del moment en què Ada Colau ja no necessita els vots d'Esquerra per aprovar els pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona, cauen els pressupostos de la Generalitat i cauen els pressupostos de l'Estat. Per tant, això sí que ja no ens ho passarem ningú mai més.
No. Malgrat que és veritat, res, només faig una falca, que una de les palanques que tindrà Esquerra en funció de quins resultats tingui serà, perquè els socialistes li votin una investidura, que l'estabilitat a Madrid i el pacte a l'Ajuntament de Barcelona.
És que aquesta és la fórmula endemoniada per Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez, passi el que passi, perdrà les eleccions, perquè si guanya ella i perd la palanca de pressió respecte a Esquerra i Junts, perd. I si perd ella, perd perquè perd el seu discurs amb el qual ha argumentat l'amnistia. Per tant, Pedro Sánchez perd,
passi el que passi. La necessitat de Pedro Sánchez pot ser la debilitat de Salvador Illa.
Clar, jo crec que hi ha dos claus que són bastant importants i que sovint no, una no es té gaire en compte. La primer, ho dèieu, no?, el tema aquest de que segurament l'escenari serà molt endemoniat, que ningú tindrà majoria absoluta, que veurem si hi ha repetició electoral, està claríssim. Per què? Pràcticament perquè ens ha canviat el mapa electoral. Hem passat de dos grans partits a tres partits mitjans. I el fet que hi hagi tres partits mitjans al voltant del 20%, 20 i pico, no del 30 i pico, com abans, suposa que es necessitin sempre tres partits. I el suport de tres partits, no vol dir que els tres estiguin al govern, tant en l'eix nacional com en l'eix dreta-esquerra. I el fet de que es necessitin tot l'arc parlamentari, com si diguéssim, d'un mateix eix ideològic, ho dificulta molt, perquè hi ha una competència interna brutal. Què significa això? Doncs que anirem, jo crec, una de les coses que s'haurien plantejat, si tothom està d'acord i tothom entén aquesta complexitat i aquesta capacitat de cessió que es necessitarà. Ho veiem a l'Ajuntament de Barcelona, però també ho veiem en el Parlament, i serà molt important després veure si són capaços els partits d'entendre que aquests vetos i aquesta manera de fer política haurà d'anar desapareixent, perquè si no l'empat és constant i difícil. Si abans teníem un empat amb dos grans partits, ara amb tres la cosa és molt més completa.
La realitat és que ja ha anat desapareixent, perquè aquí tothom ha pactat amb tothom.
Sí, però fixa't, els petits a vegades costa més, i depèn d'aquí, línies vermelles, etc. I l'altra gran cosa que jo crec que és clau és el tema de Madrid. És a dir, aquí ens trobem en un escenari que passi el que passi, jo auguro que ho tindrà molt difícil Pedro Sánchez. És a dir, si aquí guanya Salvador, governa Illa, si no governa Illa, Pedro Sánchez, i després hi ha unes eleccions europees on el PP treu els resultats que sembla que traurà, Pedro Sánchez té un mandat, una legislatura molt complicada i gairebé molt curta.
A més, la distància tan curta entre les eleccions catalanes i les europees farà que el contagi sigui immediat, perquè no hi ha possibilitat d'oblit. O sigui, el contagi, per bé o per mal, per als partits, siguin els que siguin els resultats, serà per bé o per mal, serà molt contagiós. Jo crec que hi ha un aspecte que també sobrevolarà la campanya. No és igual tenir o no tenir pressupostos. No és igual. Hi ha qui, diguem, està intentant esforçar-se per dir que no passa res. I no, sí que passa. Sí que
I passa. Més aquests.
I tant que passa. O sigui, hi ha un aspecte que ha donat la consellera, però no només a Catalunya, sinó a la resta. És l'últim any que es podia estirar més el braç que la màniga. És l'últim any. Llavors, ara tornen, los hombres de negro d'Europa tornen. I, per tant, tornaran a posar ordre.
Perdona, Carles, no només que es podia estirar més a braç que la màniga, sinó que tu vens d'un context d'inflació en què has recaptat molt més.
Però vull dir, ho dic en el sentit perquè la gent ens entengui ràpid, diguem que la Unió Europea, diguem, com a conseqüència del Covid, doncs va obrir, no?, i va dir, escolteu, tireu, no?, perquè això ha sigut un impacte molt bèstia, etc. I tireu, i els que fan números a la Unió Europea doncs es van posar una vena als ulls, van dir, vine, no mirem res, feu, i aquest és l'últim any que deixaven al marge. Llavors, no tenir pressupostos, no només a Catalunya, sinó a la resta de comunitats autònomes, a l'Estat, etc., no és el mateix que tenir-los. Per tant, el discurs de, no passa res, i això es podrà fer d'aquesta manera, no. Era important tenir pressupostos, perquè el proper govern que vingui, que hagi de fer pressupostos, no tindrà això. Per tant, els pressupostos tindran menys partides. Per tant, no és el mateix. Dos, la consellera ha fet en un punt ha assenyalat a Junts, també. Tot anava cap a Comuns, tot al final. Però després al final diu, bueno, i també vull assenyalar una mica de Junts, perquè, ostres, que no sembli. Però en la imatge col·lectiva, diguem, en l'imaginari col·lectiu, la responsabilitat tothom la situa a Comuns, perquè tothom donava per fet.
Ella, no?, ho deia en el
que
sentit...
Una aprovació
que era una aprovació.
En el sentit, no?, que Junts posava com a condició l'impost de successions, que és un anatema per Esquerra Republicana.
Sí, però és diferent. O sigui, així com en el discurs o en la rèplica als Comuns diu el Hard Rock no hi és en els pressupostos, per tant, és una qüestió purament ideològica, a Junts sí que impacta sobre els pressupostos. Llavors, aquí sí que hi ha una qüestió de dir, és que el que em demana Junts és treure 500 i escaig milions dels pressupostos, i això són molts diners, no hi estic d'acord. Val, aquí hi ha una rèplica de suma resta, però el discurs que fa respecte al Hard Rock és de suma zero, que ella mateixa ho verbalitza. Llavors, clar, és més ideològic, és diferent, no? I, per tant, l'imaginari hi és.
10 i 36, acaba.
Des del punt de vista de la campanya, jo crec que la qüestió ideològica només la portarà Junts. La resta serà gestió.
Sobre aquesta qüestió, jo li he fet la pregunta també a la vicepresidenta, però no descartaria, ara veurem el factor Puigdemont en aquesta, en aquesta circumstància, no? Perquè no és menys preable i la capacitat que té de captar vot és importantíssim, que els Puigdemont, i en les circumstàncies actuals de la possibilitat d'una amnistia que estigui en marxa, més encara, no? Però no és descartable que ens trobem en un escenari en què Catalunya sigui tan ingovernable com fins ara. Sí. És a dir, que ningú tingui
que no
cap
segones,
tipus de majoria...
Que no anem a segones.
Bueno, és que aquest és l'escenari. I la
puresa ideològica d'això no ho fem perquè tal... Mm. Escolta, llavors et trobes que potser has d'aprovar uns pressupostos a Madrid on hi ha un increment de la partida de defensa, per exemple.
Sí.
No? Hi ha un increment molt gran i tu formes part d'un partit que dins diu que no. Que això no,
hi ha molt boomerang.
Hi ha molt boomerang.
Però és que a més... els vetos creuats ens porten en aquests moments a la ingovernabilitat i que al final la democràcia són acords i pactes i tenim l'experiència de la investidura de Pedro Sánchez, que més difícil que aquesta aritmètica...
Però a veure com va la investidura aquí un cop hi hagi eleccions i els resultats, perquè influiran també... Penseu que Pedro Sánchez necessita tots.
Tots.
Per tant, segurament, si algun queda fora... que fa la impressió que els tres no estrenen el govern, pues pot dificultar també
això. I pel camí Pedro Sánchez té el País Basc, també. Eh?
Sobre. Però sí que ha dit una cosa encara és molt interessant, que crec que, a diferència del que hem viscut en els darrers anys, que es desen unes eleccions purament ideològiques. És a dir, que no només es parlarà d'independència, que, òbviament, si ve Carles Puigdemont, això salta una mica pels aires, però el factor de model de país i dels temes d'això serà molt evident.
Models de finançament,
immigració, amb tot el desgast... Vull dir que aquí hi haurà una confrontació de visions de país també interessant.
10 i 38, ho deixem aquí. Gràcies a la Iván Guera, gràcies a la Sara González, al Carles Fernández, al Pau Canaleta, gràcies per acompanyar-nos. Demà hi seguirem i de seguida els Exagrables. Vinga, fins ara.
RAC 1. Ei, de què Aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Vine a celebrar amb nosaltres el Handmade Festival. Aquest any, edició Japó.
Coneix les novetats del món de les manualitats, fil, paper i bricolatge, perquè practiquis la teva creativitat.
Amb exposicions, tallers, concerts, àrea infantil i més de 250 experiències creatives.
Handmade Festival, del 22 al 24 de març a Fira de Barcelona.
Entrades a handmadefestivalpsn.com. Organitza Evident Events.
El cap de setmana del 16 i el 17 de març, 12a edició del Mercat de l'Olla de Caldes de Montbui.
Degustació de gastronomia termal cuinada en una olla grossa, la més grossa de Catalunya.
Parades d'alimentació i artesania, food trucks i activitats per a tota la família.
I fins al 24 de març, descobreix les propostes de cuina termal dels restaurants a les jornades gastronòmiques Se'ns en va l'olla.
Més informació a visiteu caldes.cat.
Caldes de Montbui, el poble que vull.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todo Plano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todo Plano. Les millors marques amb descans al millor preu garantit.
Et preocupa el futur dels teus fills?
Multiplica les seves oportunitats a la Salle Bonanova, un centre amb grans instal·lacions, professorat en contínua formació i el millor equip humà.
Visita la web de la Salle Bonanova i consulta la informació pel proper curs.
No estic mai feliç.
Ploro sense motiu.
No em puc concentrar.
No puc més.
Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar.
Un diagnòstic professional de depressió, autisme, TOC o estrès a temps permet iniciar el tractament abans que el problema s'agreugi.
A Goodman Barcelona som experts en salut mental. Junts trobarem la causa i la millor solució.
Truca'ns al 699 29 23 53.
Alegria.
Alegria, l'espectacle més estimat de Cirque du Soleil, ja és a Barcelona.
Un nou Alegria ple d'emoció, bellesa, humor i una banda sonora inoblidable.
Estrena aquest dimecres. Compra ara la teva entrada.
Alegria, de Cirque du Soleil.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxoves en oli d'oliva i en sal i una ampolla de vermut reserva, acompanyats amb pebrots al piquillo de Finca La Barca i olives arbequines de Blai Peris. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
RAC 1.
Las faldas cuajadas de flores y pétalos tridimensionales, perdona, beben de los colores que tiñen el jardín donde tuvieron lugar los encuentros extramatrimoniales de las dos escritoras.
¡Es ahí, vaya puta mierda! ¿Qué cuyón son pétalos tridimensionales?
Bueno, ¿qué se ha hecho de Toby en toda esta historia?
No lo sabemos. Ay, Toby. Ay. No, no posseguis, Toby. No posseguis. No posseguis.
A RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Estem criant molt malament el Toby, eh?
3 minuts i 3 quarts d'11.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Hola, Santi Jiménez, bon dia.
Hola, bon dia des de ben d'hora al matí.
No us emmotineu, que la
liem. No és el millor verb per utilitzar avui, eh?
Hola, Malcom Otero, bon dia.
Hola, bon dia.
Què?
Primer de tot, començarem des del principi. Cutu PSG.
Ja, claríssimament. És el tema.
Exacte, tornem a l'època d'exagraules i puto PSG. I avui volem demanar perdó a dos estudiants de l'ESO, que són els únics que respectem.
Sí, avui no parlarem malament de l'ESO.
Bueno, una mica sí. Només respectem a dos estudiants de l'ESO de tot Catalunya. Es diuen Lamin Yamal i Pau Cubací.
Lamin, Pau, patrulleu.
A tope, eh? A tope,
eh? A tope. Bueno,
avui deien que no parlarem molt malament dels de l'ESO, perquè tenim dos de l'ESO que admirem molt. Però segur que algú de l'ESO, jo ho dic amb una mica d'ironia, no ha sentit parlar del nostre execrable d'avui. Malgrat ser un monstre de la literatura.
Mm.
Un personatge indispensable per entendre el que ha passat.
Ja se sap que els de l'ESO, menys Pau Cubarsí i Lamin Yamal, no tenen ni idea de literatura. En canvi...
Ells sí. Home, ja saben tot.
Ells sí.
Lamin i Pau...
Bueno,
Vamos.
Bueno, diuen que Pau és...
Número 1 a la seva promoció, eh?
Diuen que Pau és superbon estudiant. La Min va repetir el curs, però bueno, ja...
Bueno, home,
bueno. Bueno, que avui parlem d'un geni, però també d'un geni del mal, eh?
Sí. Anem al nostre home d'avui, que no va jugar al puto PSG.
Sí. Francès?
No, no és francès, però va estar molt de temps a París. Va ser un avantguardista. Res a veure, tranquils, els de la casa. Avantguardista no vol dir res amb el diari que paga.
Avantguardista.
Avantguardista.
Avantgarde.
Avantgarde. De la poesia. O sigui, ja, per tant, ja ningú sap de qui parlarem. Un crític memorable, un animador cultural, no confondre amb aquella gent que va estar a les piscines dels càmpings o dels creuers.
I uno, allò...
Escolta,
i
molt respectable per una feina difícil, eh?
Va... No, no, molt difícil. Mèrit
et trobes gent molt estranya, eh?
No, no, i ells també són estranys.
Sí.
Va ajudar molts escriptors, però escriptors, parlem de la Champions League del sí. puto PSG.
Premis Nobel, eh?
Sí, sí, premis a millorar les seves obres i va patrocinar gent com Yeats o Eliot o fins i tot Hemingway. Un senyor admirat per la seva obra literària, a més que ha influït en milers d'escriptors. Un geni literari sense el qual es complica entendre la poesia d'avui en dia. La seva obra, The Cantos, no confondre'n The Cantos, los cantos, te voy a dejar un canto en los dientes.
The Cantos.
The Cantos. I no, amb Cantoura, que és la finca on viu Isabel Pantoja.
I Tony Cantos.
I Tony Cantos. The Cantos, també podia ser. Mira, de Tony Cantos. És un excels poema èpic que tots haureu llegit de més de 1.000 planes. Una cosa facileta de llegir.
Perfecte, inacabat.
Poema, poema de 1.000 planes.
Inacabat.
Home, per posar-s'hi per mil pàgines...
Li avorria fins i tot el tio que l'escrivia.
Home, va trigar 60 anys en fer-lo.
Però, a veure, deixem de banda que aquest home, pues, com hem dit, parlava molt bé, sí, era un grandíssim escriptor, un gran crític, va veure el potencial de gent que acabaria guanyant el Premi Nobel. A veure, però tenia les seves cosetes. Era racista, era un feixista. I ojo, que quan diem feixista aquí... No diem feixista com quan en una baralla d'aquestes... Vostè és un fascista...
Patxa!
No, aquest era feixista...
De veritat.
De carnet. De veritat. I nazi. I quan diem nazi, no és allò de... Aquest tio és un...
No, no, no és una exageració, no. Era nazi.
Era nazi. Vale. Era nazi. I també un masclista, un trampós i un antisemita. Bueno, clar,
perfecte,
si ets feixista i nazi,
sí,
diguem-ne que està en el pack.
És lo mínim.
Sí, clar. Vaja, tenia el combo complet. Avui, amics, li afaitarem el bigoti, un gran bigoti, per cert, a Ezra Weston Loomis Pound, més conegut com Ezra Pound.
Que té a veure el Simpson...
Ja arribarà aquesta música, tindrà
sentit. Ah, vale. O sigui, ara ja feu... El sistema és... Jo te la poso i d'aquí un rato igual...
Ja sabràs per què l'hem posat.
Sí. Ezra Pound.
Exacte. Però abans, una cosa.
Sí.
El Santi, que va tenir un moment genial.
No, només... Què?
Pensa que hi ha una cosa... Abans que diguis el moment és genial...
Què?
Que el que diu la meva dona i la seva...
Sí.
És que només ens fem gràcia l'un a l'altre.
És veritat, això.
Jo vaig dir una cosa que li va fer molta gràcia.
D'Ezra Pound?
Sí, estàs decidint quin personatge feia. Sí, parlem sí. d'Ezra Pound. I ell va dir, hòstia, Ezra Pound sona a criptomoneda.
Mira, també et fa gràcia a tu.
Ezra Pound.
Ezra Pound, tens...
Bitcoins.
Per què no tenen 1.000 euros a Ezra Pound? Han pujat fins a 70.000. El Serra sona el futur, amic.
Sí, sí.
M'encanta. Bueno, una genialitat.
Podríem posar-lo, eh? Podríem crear.
Hem de minar l'Ezra.
Ezra Pound.
Ezra Pound.
Hem de minar l'Ezra, sí. Però anem a Ezra...
I m'arteixes amb bitcoins, ja no està de moda. Ara sona Ezra Pound.
Tens un Ezra Pound?
Passa'm un Ezra Pound per un bizum. Bueno... Nosaltres ara parlarem d'Ezra, però no de la moneda, sinó del poeta. Neix a Halley.
Com a coeta.
Halley?
Sí, Halley.
El cometa.
El 1880.
Bueno, però no el cometa, no va néixer el cometa.
No.
Ningú ha nascut amb un cometa.
On és Halley?
Està avui està a Idaho.
Vol dir avui està a Idaho?
No, perquè abans... En aquell moment estava al territori d'Idaho, perquè encara no sabia, encara no existia l'estat d'Idaho. Estem parlant de l'any 1885. El seu avi era el congressista republicà Thaddeus Coleman Pound, que va ser tinent de governador o vicegovernador de Wisconsin. Era tan important aquest senyor, seu avi, que hi ha un poble que es diu Pound, que es diu Pound en el seu honor.
Oh, que bé.
És a dir, imagina't.
Tenir nom de poble, si
exacte,
és
collonot. Exacte, no, que, no. Un poble, que la feina, que canviem el nom.
Home, li posarem... La ciutat que porta el nom del nostre club.
Li posarem Mundó. Tenem a Mundó, si és que li van canviar. Sí. Abans es deia que la feia, saps?
Ah, bueno. Però això no, es veia, no ho veiem des de Stalingrad, diguem-ne.
Ja,
no?
Bueno, que ara estem parlant del segle XIX. Aquest era l'avi. El seu pare...
El Ferrol del Caudillo, no ens oblidem, eh?
Sí, sí, sí. Exacte. El seu pare, i per això deia, per això posava aquesta música, era Homer!
Oh!
Homer Loomis Pound. Per cert, Loomis també, si algú està pensant que és un meta de dibuixar cares, no té res a veure.
No.
Els Pound es muden d'Idaho, que no li agradava la mare, a Nova York.
I amb el bonic que és Idaho, i ho bé que s'hi menja.
Mai a Idaho privat.
I ho bé que s'hi menja, Bundó.
Fantàstic, Idaho és un lloc.
Tu
coneixes els tres restaurants a Idaho?
El celler de Can Idaho.
Mira, està graciós.
El Sol Sanz escriu un limerick, que és un poema humorístic d'aquests anglesos, burlant-se d'un candidat demòcrata que va perdre les eleccions presidencials. El Sol Sanz. A veure... Si a Montsanys i sense internet el teu fill escriu poemes satírics sobre candidats polítics, alguna cosa no va bé.
Bueno, precisament perquè no hi havia internet, si no estaria al TikTok.
Clar, però és que aquest home llegia, aquest nen llegia molt. I com llegia tant, els 11 escriu el poema satíric i als 12 la família decideix que ha de tenir una educació com cal i el porta a anar una acadèmia militar.
Que...
Bé, escolteu, des d'aquí...
12 anys, una acadèmia.
12 anys. Jo els fotaria els nens en un internat molt abans. Sí, però bueno, això són les meves tàctiques de...
La nova educació.
No, no, l'educació de sempre, la que funcionava. Ara. Nens en internats. Sí, sí, sí. I si són militars, tampoc passa res.
Va.
No, perquè si no, acabem amb sempre els collars de macarrons, els panellets...
No.
Fan panellets i collars de macarrons a les acadèmies militars i als internats? No. Estudien!
Vale. Dispara'l!
Aleshores, i com disparava, allà va destacar per ser un molt bon tirador i la seva tieta i la seva mare creuen que s'ha de civilitzar una mica perquè tenen sensacions així, són lletra ferides,
sí.
I diuen, el nen aquí a l'institut, aquí a l'internat militar se'ns està tornant una bèstia.
Una mica salvatge.
I aleshores li fan, perquè tenien possibles, un viatge per Europa.
Ah,
amb la tieta.
Culturalitzar una mica.
Ah, exacte. Que aquell any, des d'Estats Units, en aquells temps, era com fer la volta al món.
Oh, clar.
No? Volem dir que sí, no sé si ha quedat clar, però que el nen no era pobre.
No. Família
si tenia
trista,
el poble en nom de l'avi, era governador, tot això no era pobre. Aleshores, agafen el nen i se'n van de viatge a Anglaterra, a Bèlgica, a Alemanya, a Suïssa, a Itàlia, a Espanya i al Marroc. Que per si algú de l'ESO que no sigui la Minya Mal, que té el seu pare marroquí, i Pau Cobercí, que són els únics estudiants que saben del que va, no és Europa.
Marroc no és Europa.
No és Europa, no. Brahim, Marroc.
Vale.
A cada lloc va estar diverses setmanes, perquè no era un interrail
d'aquests. Ah, no és un dia.
No, és allò de... No és allò, si hoy es martes, esto es Bèlgica.
Oh,
No, era allò de...
Anaven tranquil·lets, eh?
Un any. Home, també pensa que els mitjans de transport eren diferents, no?
Sí, serà perquè eren lents, clar.
Sí,
clar.
A Europa li va agradar molt, moltíssim. I va tornar després amb una beca universitària. De fet, aquest segon viatge, el de la beca, va estar 3 setmanes vivint a Madrid i casualment va coincidir amb l'intent d'assassinat d'Alfons XII el dia del seu casament. El casament del rei, volem dir. Per l'anarquista català Mateu Morral. Que es allò de, vamos a echarle morral al tema y encarrego al rey al día.
Que inspira Luces de Bohemia.
Exacte. La cosa és que no li van renovar la beca a Ezra Pound, no a Morral. A Morral no li van renovar res. I va tornar a fer classes a la universitat on estudiava als Estats Units. La universitat, si ahir havia estat abans a un internat militar, la universitat és important també. La universitat és Wabash.
Wabash.
Wabash. És una universitat, encara a dia d'avui, només per homes.
Ah.
I de la qual va ser expulsat. I hi ha diverses versions sobre les seves expulsions. Una és la que estava prohibit fumar, i quan el rector a la universitat el va agafar fumant, ell se'n va encendre una altra a la seva puta cara. O sigui, una mica com seria Barcelona d'aquí uns parell d'anys. No et deixaran fumar enlloc. Vale. I a més, versemblant, sembla ser, que és el cigarret no té molta consistència, és que el van enxampar amb una dona nua a les instal·lacions i això estava prohibit. A veure, no estava prohibit que estiguessin nues, estava prohibit que hi haguessin dones.
Ah, el que va molestar és que fos una dona.
Sí, exacte. Sí, pel mateix preu la podia haver portat 3.
Però ella viu per la literatura, però no de la literatura. Així que, què? Es guanya la vida fent petites feines, com fer de guia turístic per una família americana a Gibraltar i Espanya.
Sí, per tant, es confirma que era fort, milionari. Sí, perquè això que més ho pot ser, si ets milionari.
No, totalment.
I el rabo tot.
I s'autopublica. Ja està, té el bibliòpata, té el mal de la literatura, i s'autopublica el seu primer poemari, que fa 150 còpies, i marxa a Londres, òbviament, amb aquestes còpies a la maleta. I aleshores arriba allà i va convèncer un llibreter de Vigo Street. Per saber per què es diu Vigo Street?
No.
Perquè celebra una victòria anglesa contra els espanyols a Vigo.
De Vigo.
A 1702.
Me cago la leche.
També allí nos ganaron.
9 millones de leches.
¡Feliz Navidad, hombre! ¡Merry Christmas a todo el mundo!
Va,
jo pensava que es deia Vigo perquè ja sabien que farien el millor arbre de Nadal de la història. Està Vigo Street com Christmas Street.
Aleshores, allà a Vigo Street hi havia una llibreria, i convence el propietari perquè li col·loqués el seu llibre i aleshores, com que el va posar allà i no es venia molt, va decidir convèncer per el Evening Standard per fer una ressenya d'un llibre, sense dir que era el seu, i anònimament ell es fa la crítica del seu propi poema.
Ell va publicar una crítica del seu poema a un diari.
Sí.
I què va dir?
Va deixar parir, si em sembla.
Deia, la inabastable màgia de la poesia està en aquest estrany llibre de paper.
Home, no et fot.
I no hi ha paraules per descriure'l. L'autoressenya, que m'ho dic, va sortir molt bé, i ella et va dir, quines bones crítiques que he tingut, no? Així que, saps què? Amb els diners que tinc, que encara em sobren, que eren els del seu pare, publicaré un altre llibre. El que passa és que aquest cop va anar bé, i efectivament es va reimprimir, i Pound comença a conquerir, diguem-ne, el món literari anglès. Departeixen Ford Madoff Fox, Bernard Shaw, que també va guanyar un Premi Nobel i un Oscar per Big Marion, i per cert, Bernard Shaw és un dels primers antivacunes de la història.
Ah,
fa
sí,
campanya contra les vacunes.
Ja n'hi havia.
I la crítica, de debò, vull dir, no ell, comença a dir que aquest tio és un geni, i li comencen a fer entrevistes, i comença a ser, dins del que és el mar literari, molt famós.
De fet, això d'escriure una bona crítica sobre un llibre propi, això ha passat alguna vegada més.
Ah, sí?
Sí, hi ha alguns altres actors que ho han fet.
Ja ho trobarem.
I si no ho fan per via amics. Però, igual,
sí.
Però això, aquestes coses passen. I a més, això de la Wikipedia ha començat a... Això de que tu et puguis autorreferenciar és bastant impressionant. Bueno, és igual, però deixem el tema. Llavors coneix una novel·lista que té una filla. La filla es diu Dodi Shakespeare. No Shakespeare, Shakespeare. Es casa amb ella i es fa amic i fins i tot secretari del seu exnòvio. Ojo que el nòvio no era qualsevol pelacanyes. El nòvio es deia William B. Yeats, que també va guanyar un Premi Nobel. Ell està, com ha dit el Malcolm, molt ben relacionat amb tot el món literari anglès i tothom l'admira. Però per saltar-nos la part literària, que no us interessa una puta merda, i resumir-la molt... A veure, us ho dic molt ràpid. Ell s'inscriu a la poesia modernista, és fundador de l'imaginisme, del vorticisme, coqueteja amb el cubisme i el futurisme, i les seves polèmiques amb altres poetes en defensa del vers lliure, per antologies i expulsions d'aquestes moviments, són llargues i una mica infantils. Ho heu entès? No, però tampoc cal que ho entengueu, perquè aquestes baralles de poetes són de gilipolles. És una mica allò entre el verticisme i el modernisme i el cubisme, la poesia...
Si insulten dient-se verticista, tu.
Sí.
Verticista.
No, com
ara estàs fora del meu moviment.
Sí, ara et faig fora del meu moviment, que només estic jo i el meu llapis. Una mica...
Però deies que es portava bé amb la gent.
Ell, sí, però són les baralles aquestes de salons
ja,
de te, de...
Ja.
Bueno, de te i d'absenta, d'aquests tios que van molt, molt mamat. Es porta molt bé dintre de la seva relació, per exemple, conèixer James Joyce.
Mm-hmm.
Avui sortirà molts exagrables. Sí, a qui aconsegueix que li publiquin els seus textos, malgrat que al principi els editors no volien, perquè els textos de Joyce, com tots vosaltres sabeu, especialment la Min i Pau, pareixen prostitutes i es parlen pets i es diuen paraulotes. I més endavant és un dels correctors de l'Ulisses, un dels llibres de cabecera de Pau i de Lamin. De Pau Cobercí.
No, dic, és Rapound, és un dels correctors de l'Ulisses.
I això, no sé si algú ha llegit de l'Ulisses dels oients, això és molt
excepte,
difícil.
Excepte Pau i Lamin.
Posa't a corregir Ulisses, saps?
No, però el va corregir i li va quedar conya. Ja podia haver corregit Finnegan's Wake. Bueno, és un altre tema. També li donava diners i roba. Vull dir que roba vol dir vestimenta.
Vestimenta.
No robava.
Diners, val. I que robava diners, vale. I roba.
Tot i així, s'acaba barallant amb Joyce perquè el caràcter, perquè Pound tenia un caràcter de merda. Era absolutament autoritari. És a dir, si tu has anat a una acadèmia militar des de petit...
Home,
el caràcter se't forma d'alguna manera. Bueno, també, dintre de les seves relacions, perquè feu una idea de qui era aquest tio, que era com el tio que descobreix els grans talents de la masia literària mundial, descobreix i edita els textos de Hemingway. Hòstia. I de T.S. Eliot, dos premis Nobel i dos execrables. Fins aquí anem bé. Sembla el tio, sembla un geni.
Aquí va mi explicación.
Oh.
Pues me llaman sin razón. Corazón loco.
Però era geni, llavors, hem quedat?
Era geni. Talent descomunal.
I aquí parla que té dos dones. Aquesta cançó diu, una és la meva dona i l'altra és... La mare y la otra.
¿Cómo se pueden amar
dos mujeres a la vez? Doncs això li passa una mica a nostre Pau. Perquè sí, era un geni, com deies. Anava ajudant futurs premis Nobel, escrivint el seu monumental Cantos.
Ai, canto.
Però a poc a poc...
canto el loco.
Va sortint la seva veritable naturalesa. Primer, amb les dones. Hem dit que es va casar amb Dorothy Shakespeare. La va fer força, li va fer la vida força impossible, la va fer bastant infeliç. Ja casat,